migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La nova llei de memòria democràtica a Catalunya ja està aprovada com a projecte de llei pel govern. Aquesta llei establirà l'eliminació de tots els monuments franquistes de l'espai públic a Catalunya en un plaç de 2 anys, aproximadament. Dins de tot això, està inclòs el monolit de Tortosa, el de la Batalla de l'Ebre. Tot això, i a més hi haurà un dia, doncs, el Dia de la República, també, no?, per commemorar, i quan el dia, a l'abril del 1931, es va proclamar la República a Espanya. Bé, està bé, no hem de parlar de memòria històrica en aquest cas, però sabeu que hi ha una cosa, això és una reflexió molt personal que intento transmetre, perquè és un tema sempre molt delicat. I és que em dóna la sensació... Franco va morir fa més de 40 anys. Comencem per aquí. És que fa 40 anys que estem en democràcia. I estem donant un enfoc encara polititzat de tot això. Polititzat. Moltes generacions... Ara els hi preguntes per Franco i... És un personatge d'aquells que estan allà, perduts. Estem més pendents del TikTok que no pas de Franco. Possiblement... i és la sensació que em dona, amb aquesta politització que això acostuma a fer-se amb la història acaba sent manipulada pels que guanyen, i guanyin un bàndol, guanyin l'altre. I si no, es terciverge o es canvia. La història han de ser pels professionals de la història, per la gent objectiva, i és molt difícil això també. Amb tot això vull arribar a la conclusió que possiblement és hora ja d'haver superat tot això. És a dir, de donar un enfoc a que tot aquest període històric convuls d'Espanya una visió objectiva. Objectiva. Vale, per exemple, eliminem el monument de la Batalla de l'Ebre a l'Ebre, a Tortosa. Si malament no recordo, ja es va fer... es va votar, no?, a Tortosa, que volien fer amb allò, i va sortir que el volien deixar. I aquesta democràcia tampoc no compta davant de tot això. Després, a part de tot això, a part de la voluntat del poble, en aquest cas, per què no aprofitar tot això que ens queda per donar-li un enfoc històric, per explicar què va passar, per explicar què hi havia i què no hi havia? No oblidem una cosa, la gent que va morir durant la Guerra Civil, en la guerra... era gent que segurament en la majoria no volia estar a una guerra, no volia estar en una batalla, no volia estar disparant. Qui vol anar a una guerra a morir? Qui vol anar a una guerra a morir? Ningú. I tenim tot això que té una càrrega política massa política. I ara com s'ensenyarà història? Des de quin punt de vista? Des del punt de vista de la República. Diré una cosa, durant la guerra... la República no era precisament una democràcia, tampoc. Hem de parlar d'això. Per això, l'objectivitat, a l'hora d'ensenyar i a l'hora de posar les coses sobre la taula, es pot fer. I ara, que estem en democràcia, hosti, és un bon moment. És un bon moment per fer aquestes coses. No sé si ens estem escapant, perquè sabeu què passa amb aquestes coses, i segurament amb això estareu d'acord amb mi. Quan s'agafa la història... i es manipula i es fa un enfoc no correcte a tot això, o no es posen les coses com s'han de posar, i es queda allà, llavors queda com una veritat. Queda una veritat a l'hora d'explicar-la a les generacions. Aquestes coses fan una por, i la por és que la polarització acaba per repetir-se. Aquesta és la por que a vegades tenim. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Com tenim el temps? Doncs mireu, demà esperem que passi un front que deixarà certes pluges a Ponent, Terres de l'Ebre, arribarà potser fins la costa, però una cosa molt debilitada, eh? Són fronts que arriben molt debilitats, que no ajudaran, doncs, a pal·liar la sequera que tenim a sobre. Això sí, un cop passi, s'ha acabat el bròquil, estabilitat, i pujaran les temperatures fins a un punt pràcticament estiuenc. De fet, de cara al cap de setmana, dissabte, s'esperen temperatures que poden arribar tranquil·lament 27-30 graus, és a dir, màniga curta i temperatures estiuenques. I dit això, anem a veure com podem perdre pes amb el plan 1-2-3 d'Enriqueta. Enriqueta, com estàs? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bueno, pues ya sabes, en Clinitec lleváis ya más de 10 años de éxito ayudando a miles de personas a bajar su peso con el plan 1-2-3, ¿eh? Enriqueta, vamos a pautar un poco las cosas, porque eres experta dietética del plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec. ¿Cómo nos ayuda el plan 1-2-3 a bajar de peso y volumen?
Bueno, muchísimo, Cruz, ¿eh? Porque nuestro método de adelgazamiento, el plan 1-2-3, es ideal para conseguir perder peso, pero sin esfuerzo, y combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio, porque es natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario y código farmacéutico nacional, ¿eh? Y no son batidos, seguimos comiendo, perdemos peso rápido y garantizado con el plan 1-2-3, que además está recomendado por cientos de expertos y sobre todo por muchos y muchos clientes.
Y en solo 3 semanas, con pautas muy sencillas, sin dieta estricta, es muy fácil de tomar los sobres de naranja o piña y las cápsulas captagrasas. Además, es apto para todos, ¿eh? Celíacos, hipertensos, si eres diabético también, y deportista también, y hombres y mujeres, evidentemente, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo funciona, Enriqueta. La primera semana, ¿qué hacemos?
Pues mira, la primera semana lo que hacemos es una limpieza del sistema digestivo. Ya perdemos hasta 3 kilos porque bajamos muchísimo volumen con los sobres de piña, que son depurativos.
¿La segunda semana cómo seguimos?
Pues seguimos con los sobres de naranja, que nos ayudan a que desaparezca el hinchazón de la barriga, porque renovamos la flora, bajamos de talla, centímetros, y además combatimos el estreñimiento.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Pues mira, vamos a hacer las cápsulas captagrasas y saciantes, un potente activador de metabolismo para bajar de peso sin perder masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ya al 650 51 52 53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, por ejemplo, el podómetro, oh, fantástico, para que controles tu pérdida de peso, para que te digas cuántos pasos das, más las 3 infusiones, que son la detox, la lipo y la drena, que con ellas te depuras, te desintoxicas, y además consigues bajar ya 2 tallas antes de primavera, que está aquí ya primavera, quedan 2 semanas de primavera, y en solo 3 semanas lo vas a conseguir. 650 51 52 53, ese es el teléfono del plan 1-2-3, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pero es que además, Enriqueta, podemos añadir algo más.
Sí, vamos a añadir algo.
Venga,
más.
Venga, vamos allá.
Dices que llega la primavera y en la primavera ya empezamos a quitarnos ropa.
Hombre.
Y hemos de estar estupendos. Pues vamos a regalar también, si llaman ahora mismo, aparte de lo que has comentado, podómetro más las 3 infusiones, hoy también de regalo con el plan 1-2-3, pues el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado cada día. Un masaje pues en esa barriguita, en esas caderas, para destruir esa grasa localizada. Gran promoción por ser oyente de COPE y gran promoción si me llamas ahora mismo. El teléfono 650 51 52 53.
Pues llama ya, que ahí está Enriqueta, que te informa sin compromiso, y todo su equipo, en el 650 51 52 53. El plan 1-2-3 es económico, ya lo verás, y en 3 semanas, sí, de 3 a 7 kilos, bye bye, fuera, se acabó. 650 51 52 53.
Adiós, vamos a decirle,
exacto,
Cruz, adiós a la barriguita,
es,
al sobrepeso, a recuperar la salud, porque nos bajará el azúcar, el colesterol, regularemos también la hipertensión. Todos son ventajas, no hay excusas para hacer el plan 1-2-3, que además te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Pues marcar el teléfono 650 51 52 53.
Enriqueta, un besazo muy grande, muchas gracias.
Patunets,
adeu, cuida't. De seguida parlem d'aquesta llei de memòria històrica que es va aprovar ahir, va ser?
Sí, el que ha aprovat el govern és l'avantprojecte de llei de memòria democràtica.
Correcte, de memòria democràtica. Así que cuando Franco dijo aquello de está todo atado y bien atado, igual tenía razón, porque más de 40 años después seguimos hablando de esta cosa. De seguida en parlem i ampliem informació amb la Yolanda Canales. Bon migdia, Yolanda, benvinguda.
Bon migdia.
I ho fem aquí, això, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y Reacción en Cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de mujeres en dificultad social de Cruz Roja Española.
Especial Reacción en Cadena Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs... ahir es va aprovar aquest projecte de llei pel govern, la nova llei de memòria democràtica a Catalunya, doncs, que a part de retirar tots els elements de l'època de la dictadura franquista, inclòs el moment de la batalla de l'Ebre a l'Ebre, a Tortosa, doncs també això influirà en la manera d'explicar història a les aules, en un dia fins i tot per commemorar el Dia de la República. Violenda Canales, com estàs? Benvinguda.
Moltes gràcies. Home, doncs això és un dels aspectes que pot portar més cua d'aquest avantprojecte de llei de memòria democràtica que va aprovar el govern, que ara inicia el tràmit parlamentari. I és que s'inclourà aquesta qüestió, la memòria democràtica, als currículums educatius des de primària. I però quina és exactament, no, el que dèiem, la memòria democràtica? Bueno, en tot cas, el govern ho justifica perquè hi ha un canvi generacional i hi ha moltes persones que no han viscut la guerra, el franquisme, ni les primeres dècades de la democràcia, i això s'ha d'explicar. Però, clar, la història sovint s'utilitza també per altres coses, no? Ara recordo un informe que va fer un estudi en el seu moment que va fer el sindicat AMES, el sindicat d'ensenyament de secundària, i que, bueno, reflectia aquest sesgo ideològic, no?, que deia.
Sí.
Per exemple, doncs sempre s'identificava els llibres de text, la República, amb una cosa positiva, amb democràcia, amb prosperitat econòmica, per exemple, i en canvi, doncs identificava, bueno, pues altres règims amb pobresa, amb assassinats, amb violència. I subviava qüestions com, per exemple, la presència de les txeques o la violència que també es va exercir a la rereguarda republicana o altres qüestions. Franco, el franquisme, és lo peor del món mundial, estic parlant en paraules ben planes, eh? En canvi, no es deia res, no?, sobre Stalin, per exemple, no?, i el règim també que va instaurar Stalin. Això ho ha denunciat el sindicat, a més, però no només això, eh? Aquesta llei, per exemple, contempla que es pugui sancionar aquelles persones que facin enaltiment del franquisme, que evidentment estarà prohibit, i també es podrà sancionar aquells que no retirin, com efectivament comentaves, doncs els símbols franquistes que poden haver a l'espai públic. A més de que es podrà commemorar el dia de la proclamació de la República el 14 d'abril i el dia de Constitució de l'Assemblea de Catalunya el 7 de novembre.
Carai, i després tenim problemes per celebrar el Dia de la Constitució. Parlem, precisament, tenim el telèfon per parlar d'aquest projecte de llei de memòria històrica amb el president d'Historiadors de Catalunya, el senyor Òscar Uceda. Òscar, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta que et faré és una mica genèrica. Cal, és necessari una llei com aquesta?
Doncs, sincerament, crec que no. Que sempre comporten una sèrie de problemes. Perquè el moment que es polititza a la història, i a l'hora d'explicar història o de fer història, doncs el que passa és que probablement se fiquin traves a l'hora de fer la seva feina els historiadors.
Mm.
I en el tema de la memòria, doncs també sembla que en el moment que estàs intentant retirar una part i explicar tan sol una part, no és qüestió de memòria, no? O sigui, és qüestió d'una altra cosa, és qüestió de reinterpretació i en algun cas, com els que creiem que pot tenir com a conseqüència greu és la retirada de monuments, que això crec que el que fa és destruir part del llegat, el que seria una font monumental, que igualment que una font documental són les eines que ens servim els historiadors per treballar. No? Uh-huh. Llavors, pràcticament podem caure amb la trampa de que realment sigui una desmemòria i el que ens fiqui traves a l'hora de conèixer realment, de tindre memòria realment del que va ser fer.
Clar.
Jo penso que no aporta massa res de positiu, la veritat.
És a dir, és veritat que aquesta retirada, per exemple, de monuments o símbols franquistes de l'espai públic, entenem com aquests símbols, aquestes plaques que hi ha en aquells edificis de protecció social que porta el símbol de la Falange, o sí. Parlem del monument de la Batalla de l'Ebre a l'Ebre, a Tortosa, que ja porta Exacte. Temps en polèmica. Però, clar, després de tants anys, de tants dècades, possiblement el que s'ha de fer és aprofitar això per ensenyar la història, no?
Aquí està el tema, aquí està el tema. En el moment que tu retires això, com pots recordar o com pots explicar el franquisme o la Guerra Civil amb totes les seves conseqüències nefastes si estàs eliminant proves, no, del que va succeir? Llavors, aquest és, al meu entendre, i a l'entendre també de molts companys, precisament això pot servir-nos per ensenyar i per explicar el que va passar. Si tu el retires, qui diu que d'aquí 200 anys o 300 anys o un mil·lenni pues ningú se n'en recordi, no? Com ens passa moltes vegades als que se dediquen a història antiga, quan han hagut corrents iconoclastes que s'han dedicat a destruir el llegat d'un farol, per exemple, perquè el qui li substituïa no li agradava, doncs ens és molt complicat saber com va ser aquest període d'aquesta era, perquè pràcticament no ha quedat res, no? A la llarga el que succeeix és això, si comences a destruir-ho tot i no a fer aprofitar això per fer una explicació, que és el que ens interessa als historiadors, doncs jo crec que no aporta massa cosa.
Clar, jo estava pensant precisament en les escoles, en els professors d'història, pobres, com s'ho faran ara. És a dir, una cosa, perquè sospito, igual ara m'equivoco, jo et faig, et transmeto el sentiment i el pensament, no? Una de les pors que tinc és que, amb això que estem dient, i la pèrdua d'objectivitat davant d'un fet crucial i terrible, com va ser la Guerra Civil i la dictadura franquista, doncs es perd objectivitat. És a dir, passem a adoctrinar més que ensenyar història. Em dona aquesta sensació. Com s'ho faran als col·les, als profes d'història?
Clar. I a més que són temes molt delicats i que porten molt de debat dins de l'àmbit historiogràfic. O sigui, la Guerra Civil i suposar que la República va ser una meravella també és entrar en un terreny perillós, perquè no ho va ser un absolutament complex, diguem, no? I interpretar la República, i sobretot la República durant la Guerra Civil, com a democràtica, amb els valors i amb els paràmetres que entenem per democràcia actualment, també és un greu error, perquè no ho va ser.
Mm.
Hi havia interessos creuats, hi havia moviments també extremistes dins de la República, enfrontaments dins de la República, o sigui, i tot això no es pot resumir amb un aquests eren bons i aquests eren dolents, no? Perquè no entendrem el que va passar. I sobretot el que és més preocupant, o sigui, aquesta lliçó apresa dels errors del 36 se va prendre el 78. I se va prendre perquè no hi havia consciència històrica del que va passar. Per això no es van cometre els mateixos errors. Si oblidem realment què va succeir, com van ser les dinàmiques entre les esquerres, entre moderats i no tan moderats, i com se van solventar o no solventar els problemes durant la República i la Guerra Civil, podrem caure en l'error de que a l'oblidar-nos d'aquestes dinàmiques pugui una altra vegada cometre el mateix error. O sigui, per això crec que és un problema per dues bandes, no? La història és molt important perquè ens ajuda a comprendre el present i el futur, i si la manipulem o la reinterpretem de forma sesgada i polititzada en comptes que professional, doncs passen aquestes coses.
Doncs, senyor Òscar Uceda, president de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni de Capmany, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies.
Un plaer. Doncs veurem com acaba tot això.
Desmemòria, no?, que deia, també. Desmemòria. Es pot convertir, malauradament, en això. És el problema de la dicotomia. Uns eren bons, uns altres eren dolents. I la realitat potser no és aquesta, no?
Segurament.
Sinó que és el matís de grisos, que
segurament
diu.
No. Gràcies, Yolanda. I de seguida actualitzem titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre el turisme a la ciutat de Barcelona? Diga-hi la teva. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
Suski celebra esta temporada su 40 aniversario y para celebrarlo nos vamos a Andorra. El jueves 16 de marzo emitiremos las escapadas de nieve de COPE en directo desde una de las tiendas del Grupo Pic Negra Suski. Especialistas en alquiler y venta de material para la nieve y la montaña en Soldeu, a pie de pistas de Gran Valira. Las escapadas de nieve de COPE te ofrece toda la actualidad del esquí y la nieve y las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Los jueves entre la 1 y las 2 de la tarde en COPE Cataluña y Andorra, con David Velasco y Juanjo Ramón Prat.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Actualitzem titulars amb el Carlos Rosada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bon dia. Doncs avui, Dia Internacional de la Dona, un dia que ha començat amb mal peu, ja veurem com acaba. El que fa anys havia estat una jornada reivindicativa en seny, doncs avui s'ha convertit, almenys a les primeres hores, en un veritable caos. Dues concentracions a les principals entrades i sortides de Barcelona, Avinguda Meridiana i Avinguda Diagonal, han provocat un col·lapse total, moments de tensió, com el que s'ha vist, per exemple, a Avinguda Diagonal. A l'altura del parc de Cervantes, una conductora ha trencat el tall de trànsit que feien unes dones, s'ha empotrat contra elles. Dues manifestants han quedat sobre el capó d'aquest cotxe que ha anat circulant uns quants minuts. Per sort, no ha passat res. Això a les entrades de la ciutat de Barcelona. Mentrestant, a l'Autònoma, desenes d'estudiants han passat nit al campus i a primera hora han bloquejat els accessos amb barricades. També han tallat tots els accessos pels estudiants que venien a peu des de l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat. Hores d'ara, doncs no hi ha cap incident a destacar, només d'esperar i desitjar que les manifestacions previstes per aquesta tarda doncs ho facin amb més tranquil·litat que el del que ha passat aquest matí doncs a les entrades i sortides de Barcelona amb aquests incidents que t'acabo de comentar. Estarem també a Badalona, que encara està impactada pel relat d'una nena d'11 anys que va ser presumptament violada per un grup de 6 nois, alguns d'ells menors d'edat, als lavabos d'un centre comercial. Els fets ja són coneguts, els hem explicat, van succeir el passat mes de novembre, però la família de la criatura, de la nena, no els ha denunciat fins ara. Coneixerem si hi ha alguna novetat entorn a aquesta barbaritat que s'ha conegut les últimes hores. I al Vendrell tenim un altre cas que també ens ha deixat doncs, força impactats. S'ha detingut la mare de 2 nadons d'11 i 22 mesos que vivien en una situació d'insalubritat total en un pis ocupat. Coneixerem l'estat de els 2 nadons, sembla ser que estan bé, i també on està la mare a hores d'ara, si està a serveis socials o ha passat a disposició judicial.
Carlos, gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu d'Albert Díez. Albert, bon migdia, benvingut.
José Miguel Cruz, què tal? Bon migdia, pues, gràcies.
Mira, esportivament parlant, com a culer estic content perquè renovaran a Xavi.
Sí, home, sentirem avui a Xavi, que es prodiga poc més enllà de les rodes de premsa, que en fa unes quantes, al llarg de tota la temporada, abans i després de cada partit. Serà un dels arguments de l'edició d'avui d'Esports Cope. Hi ha notícia d'última hora al conjunt blaugrana perquè, vaja, era un secret a veus, però el comitè de competició ha confirmat la sanció d'un partit a Ronald Araujo per l'expulsió en vermella directa a l'últim enfrontament davant el València al Camp Nou, és a dir, que el diumenge vinent a la catedral de Sant Mamés no podrà estar. Per cert, és una setmana important per l'Espanyol, totes ho són, perquè arrenca 2 punts només per sobre del descens. Avui, en una setmana on l'Espanyol juga a camp del Reial Madrid el dissabte, passa pel programa Javi Puado. Què és aquesta cara que posa vostè?
Ui, que ho té difícil, eh? És un desplaçament molt difícil, eh?
Van al Girona, al seu Girona, i va empatar, amb la qual cosa no sí, està fi sí. El Reial Madrid, senyor Cruz, no està fi, sí, el conjunt blanc.
Espero que l'Espanyol, si l'Espanyol aquell dia està fi, llavors tindrem hi haurà una oportunitat.
Hi haurà una oportunitat.
Si no,
i miri que l'Espanyol no guanya, acabi de, si no ho està, deixar sentenciada la Lliga a favor del Futbol Club Barcelona. Tercer gran argument del programa, el programa d'esports d'aquesta casa, de 3 sí. i 5 a 4, de dilluns a divendres, la derrota del Barça de bàsquet en una setmana de doble compromís europeu a la pista de l'Olympiacos. Va perdre de 7 punts l'Olympiacos, que li ha guanyat els 2 partits aquesta temporada al conjunt blaugrana.
Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, bon programa. Que vagi bé, gràcies.
Us veurà molt bé, Albert Díez, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. Tota la informació esportiva de casa, Esports Cope, amb el Joan Batllori. I de seguida parlem d'un informe que ha fet l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Atenció, és un informe que confirma el que possiblement podíem sospitar. I és, diu, bàsicament, resum, que les dones dediquen 780 hores més a l'any que els homes a la cura dels fills i les feines de la llar. Això, hem de dir una cosa, que ha millorat, Ha millorat l'equivalent, però mireu que encara queda doncs, una bretxa aquí important, unes 15 hores més a la setmana. Parlarem d'aquest informe sobre fer o no fer feina a la casa per part dels homes, que queda. I ho farem amb la Mar Puerto. Marc, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Benvinguda. Tu ajudes a casa?
Jo sí.
Fas a casa?
Jo sí.
He de confessar que podria fer alguna cosa més.
Alguna cosa més.
Tot s'ha de dir, eh? Decidem en parlem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Golpeada, ultrajada y estrangulada por obra de un degenerado.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
¿Culpable o inocente?
Si el sargento Robles no es culpable, ¿por qué huyó?
Todos tienen clara la sentencia.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
No grite, por favor.
¡Que quiero salvarle!
El sargento negro de John Ford.
¿Por qué no me mataste cuando pudiste hacerlo?
Puede que aún lo hagamos.
El domingo por la tarde, en 13.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
Abres la orden de pedido y metes el numerito.
¿Qué numerito?
Son 8 dígitos y 6 letras.
¿Cómo?
Lo tienes en el mail.
¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'aquest informe, l'informe que ha posat en marxa i ha publicat l'Observatori Social de la Fundació La Caixa. Van fer un sobre feines de la llar, sobre la càrrega de cura dels fills i de treball a la llar que fan homes i dones. Evidentment, guanyen les dones per golejada. 15 hores més a la setmana que els homes. Això sí, es fan dos estudis. Es van fer un abans de la pandèmia i un després de la pandèmia. S'ha de dir que la cosa ha millorat en qüestió d'equitat en això, no? Mar Porto, bon migdia.
Bon migdia, doncs sí, perquè el 54% de les dones treballadores carreguen la meitat o més de les feines de la casa, mentre que un 45% dels homes reconeix fer menys de la meitat o directament no fer res a casa. Les dones destinen una mitjana de 48 hores setmanals a atendre les tasques domèstiques i els homes només un 28 hores, que bueno, ells reconeixen, no?, que declaren només aquestes 28 hores a les feines domèstiques. En aquesta direcció, les dones perden l'11% dels sous després de tenir un fill, mentre que els pares només perden un 0,15, un percentatge que arrosseguen fins als 10 anys després de la maternitat.
És un què, tot això.
Sí, sí, sí.
És un què. Però per què passa? Com anem a les dades d'aquest i els resultats d'aquest estudi que ha fet l'Observatori Social de la Fundació La Caixa? Tenim al telèfon a una de les coautores de l'estudi, la Libertad González, que la tenim al telèfon. Libertad, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, se ha avanzado, pero parece que aún queda mucho trabajo por hacer, ¿no?
Bueno, así es. O sea, lo que lo comentamos en este estudio, que fue una macroencuesta representativa que hicimos en 2022, es que, bueno, cuando miramos la jornada completa de trabajo a lo largo de una semana de hombres y mujeres en España, pues el número de horas de trabajo, una vez que tenemos en cuenta tanto trabajo remunerado como no remunerado, las horas de trabajo son más largas de media para las mujeres que para los hombres, debido a que tanto hombres como mujeres trabajan en el mercado de trabajo,
¿sí?,
aunque las mujeres trabajan menos horas de media, pero las mujeres trabajan muchas más horas dentro del hogar. Y una vez que computamos, digamos, las horas totales, nos sale una doble jornada, digamos, para las mujeres, que sigue siendo bastante desigual comparada con la de los hombres.
¿Y esto por qué pasa? ¿Hay algún motivo en concreto que digamos, bueno, tenemos que actuar en este punto para que todo esto, o concienciar en este punto para que se equilibre la cosa? ¿Por qué ocurre?
Bueno, pues la razón principal por la que ocurre está relacionada con cómo cambia la distribución de roles dentro del hogar cuando las parejas tienen hijos. Esto, bueno, se ha documentado para España y también para más países y lo confirmamos en nuestros datos. las personas solteras o las parejas sin hijos, pues en realidad la distribución de horas de trabajo es más parecida entre hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres. Bueno, los que tienen trabajo trabajan, digamos, de tiempo completo, 35 o 40 horas a la semana,
¿sí?
Y dedican pues pocas horas al trabajo no remunerado dentro del hogar. Las mujeres, es verdad que incluso solteras dedican más tiempo a los cuidados de dependientes o mayores, pero la diferencia es pequeña. Pero una vez que llegan los hijos, pues se produce un cambio en la distribución de horas dentro del hogar. En la dirección de las mujeres tienden a, bueno, dejar de trabajar un tiempo y luego volver a trabajar con horario reducido, mientras que los hombres mantienen la dedicación a tiempo completo en el mercado de trabajo. Pero entonces se produce este gran aumento en la jornada dentro del hogar, digamos, de las mujeres, de trabajo no remunerado, de tareas del hogar y cuidado de los hijos. Y bueno, pues esto es por razones por razones históricas y culturales, pues las madres, digamos, las mujeres tienden a dedicar muchísimo más tiempo, digamos, a especializarse en el hogar, una vez que, sobre todo después de que llegan los hijos.
Veo que incides mucho en ese, en el momento en que se tienen los hijos es cuando se agranda esta brecha. Pero en el estudio también hacéis una diferencia clara, una comparación de datos, de estudio, de antes y después de la pandemia. ¿Qué ha cambiado antes y después de la pandemia en ese aspecto?
Sí, pues precisamente eso es lo que hicimos, una encuesta parecida justo en la primavera de 2020, es decir, durante el primer confinamiento en el estado de alarma de la primavera de 2020. Y aquí vimos, claro, esto fue un shock enorme porque muchas personas se quedaron en casa por el confinamiento, por los ERTEs. Y se produjo un gran aumento en el volumen de trabajo en el hogar, por el cierre de centros escolares, etcétera. Y esto hizo que, aunque el aumento en el trabajo dentro del hogar fue mayor para las mujeres, también los hombres aumentaron su dedicación al cuidado de los hijos y al hogar, un poco por fuerza, ¿no? Por obligación de aquel momento.
Sí.
Y lo que intentábamos ver era si había habido algún efecto persistente de aquel shock que supuso la pandemia y el confinamiento. Y lo que sí vemos es que aunque las horas de trabajo fuera del hogar han vuelto a la normalidad prepandemia, sí que vemos que ha habido un cierto aumento persistente en las horas que los hombres dedican a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, que es un aumento de 3-4 horas a la semana. Pero bueno, que dado que dedicaban pocas horas relativamente antes de la pandemia, pues este aumento hace que se reduzca la brecha de género en las horas totales de trabajo a la semana, digamos, y a la contribución y a las horas de trabajo dentro del hogar. Las mujeres dedican 3 horas menos a la semana al cuidado de los hijos ahora y los hombres 3 horas más. Y esto lo atribuimos a lo que pasó durante 2020, que hizo que en muchos hogares pues los padres aumentaran su dedicación porque tuvieron que estar en casa un tiempo y esto tuvo efecto a medio plazo, digamos.
Pues Libertad González, coautora del estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, profesora de la UPF y de la BSE, muchísimas gracias por esta charla y por habernos comentado el estudio aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
És el que, però bé, no sé, la Mar i jo abans de tot això estàvem parlant de fer feines i les rentadores no és el nostre fort en aquest cas, Mar. No és el nostre fort.
Són altres coses, no?
Home, sí, evidentment, hi ha altres coses que ajudem, encara que tothom pot ajudar una miqueta més.
I tant.
Però això realment com s'aplica al carrer? Com s'aplica a la pràctica aquest estudi? El Sergi Tor, durant aquest matí, ha sortit al carrer doncs per parlar sobre el tema i ha trobat un matrimoni que ha explicat la seva situació. Escoltem com ho explicava i com parlava el Sergi Tor amb aquest matrimoni.
Sí, bon dia, José Miguel. Doncs mira, som aquí al carrer i anem a comprovar, si a les cases qui està treballant més. Mira, que ara tenim aquí una parella, es diu Josep i Maria Àngel. Josep, benvingut a Herrera en Cope, bon migdia.
Bon vingut.
I Maria Àngels.
Benvinguda.
Qui treballa més a casa? Aviam, el Josep o tu, Maria Àngels?
Bueno, ara treballen los dos, eh?
Molt bé.
Des que se va jubilar.
Treballa més.
No, però passa l'aspiradora, sí, tant, i molt bé, eh? A fer recados que mando també, sí, no, el polvo també ho limpia, sí, no.
És a dir, que ara t'està ajudant.
Sí, 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 molt bé, eh?
Val,
sí,
estàs molt contenta, eh?
Sí, sí, ja tant, i tant.
Ja veig.
Sí, perquè però, jo, bueno, al dematí vaig al gimnàs, ara, i clar, mentre pues, aprofita. No, tu vés tranquil·la, que ja ho faré jo.
Val.
I ho fa molt bé.
Abans sí, quan estava treballant, pràcticament...
Bueno, no, comprar alguna cosa i tal, sí, no, però ja està, jo també, bueno, fent los dos. Ajá. Però ara sí, sí, molt bé, los dos.
Molt bé, Josep, t'has posat les piles una mica?
Sí, jo crec que m'ha posat més alt. No, sí, que, no, sí que l'ajudo, sí. faig tasques de bueno, netejar, en fi, l'ajudo.
Sí.
Sí, però passes l'aspiradora...
Sí, l'aspiradora, la passa molt bé, la fa però bé, eh?
Fa bé.
Ui, tant que ho fa bé, millor que jo.
Més dures, per exemple, de netejar el forn i coses d'aquestes, així.
A cuinar?
No, no, calla, no, que limpia també el forn, que saps que és de fer les pizzas. A mi m'agrada molt cuinar.
El teu home està millorant amb el temps, eh?
I tant, m'agrada molt cuinar, eh? Sempre, jo, no, tranquil·la, que no faig jo. Ara, aquests dies que marxem a la platja, jo l'he netejat tot, al microondes, al forn, tot, però bé, eh?
Perfecte.
Perfecte.
Han de canviar també els homes amb les tasques de casa?
Jo això penso ja seria que
sí, una... Sí, però és una qüestió d'educació de molts anys, eh? I això ja ve... Sí. Ara, vull dir, abans ja ho sap, bueno, perquè ja t'ho diré.
Si bueno, estàs estava... que un 95% les dones, no. 95 i el 50%
dels homes. Però ara també, ho aixequeu,
fa molt, eh? La mateixa societat abans, eh? Les dones feien la femenina, que veien a coser i tal, vull dir, tot això, clar, és una qüestió que està aquí i que s'ha de treure per... durant unes quantes generacions.
Doncs valoro moltíssim de transmetre aquesta bona, bona sintonia. Gràcies, Josep,
bé,
gràcies, Maria Àngels.
Gràcies, adéu.
Doncs en aquest cas doncs, hem trobat aquí, ja veus, una parella que ho comparteix. En aquest cas, des que el Josep s'ha jubilat, està ajudant a la seva dona i, per tant, jo crec que és un bon exemple a seguir, José Miguel.
Doncs sí, ja veieu que en el fons cal fer coses. És un reflex interessant el que ens acaba de donar el Sergi Tor, el que aquest matí parlava el Sergi Tor, no? Marc Puerto, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I aprèn a posar rentadores, eh?
Sí,
jo t'ajudaré.
Ho farem,
farem els dos a posar rentadores. Gràcies, que tinguis un bon dia. De seguida parlarem ja amb visió de Setmana Santa. Què vol dir amb això? Parlem de que segurament comencem a pensar on anirem o no anirem de Setmana Santa. Hi ha ganes de sortir, eh? Doncs rebrem aquí una proposta d'aquest estudi força interessant, la proposta que ens faran la gent de Mas Salagrós, sobretot el punt de dir, bueno, vull sortir, però tampoc vull allunyar-me, ara parlo de Barcelona, per exemple, no vull allunyar-me molt de l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs Mas Salagrós està al Maresme, està aquí al costat, com aquell qui diu, al costat de Barcelona. Evidentment pot anar qualsevol persona de Catalunya, evidentment, i de fora, no? Però em refereixo com a grans desplaçaments. D'ací de el rebem aquest estudi i després parlarem del dia que és avui. Parlarem del 8M i el parlarem amb la Marta González, presidenta de l'Observatori d'Investigació i Comunicació. Sense ser fins, en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras. La barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No sé si ho sabeu, però teniu un tros de paradís molt a prop de Barcelona, eh? Ho dic ara en concret per la gent que sou de l'àrea metropolitana, però per tothom en general, evidentment, eh? Però aquells que pensen, no, és que a prop de Barcelona no hi ha un lloc paradisíac i me'n vaig a no sé on, molt lluny, però no cal. Estic parlant de Mas Salagrós. En aquest cas, no és la primera vegada que parlen en aquest programa amb els amics de Mas Salagrós, però de cara a Setmana Santa hi ha una proposta molt i molt bona. Tenim aquí amb nosaltres a la Mariona Mallafré, que és directora de màrqueting. Mariona, com estàs? Benvinguda.
Hola, encantada d'estar aquí.
M'ha agradat molt això de les filosofies slow, que vam comentar avui, també ho comentarem. I el Reinald Gimeno, director comercial. Reinald, com estàs? Benvingut.
Molt bé.
Bé, comencem pel principi, perquè pel que interessa, que és la Setmana Santa, i hi ha la previsió que hi ha en aquesta època vacacional, no? Quina proposta hi ha a Salagrós de cara a Setmana Santa?
Bueno, nosaltres intentem, dintre de la filosofia de Mas Salagrós, que ja coneixes, que és...
filosofia slow.
Exacte.
M'agrada molt.
Una slow life, eh?
És la tranquil·litat.
La tranquil·litat.
El veure les coses,
exacte,
vull dir.
El present. Exactament. Desconnectar la natura, molt a prop. I dintre d'aconseguir això, doncs, intentem aportar pues, activitats que ajudin, gastronomia que ajudi, entorn que ajudi a aconseguir això.
Hi ha una
i la veritat és que sí.
Molt important que... de nostra ADN, que al final som ecològics, no? Som un hotel ecològic i sostenible i tot gira entorn
a la natura, no? En aquest cas, quines són les activitats que heu preparat de cara a aquesta Setmana Santa?
Aquesta Setmana Santa tenim taller de cuina amb el xef, taller de còctels. També estem preparant una molt xula, que és una novetat, que es diu Sketching and Wine, que, bueno, proposarem, no, als nostres clients de pintar l'entorn de Mas Salagrós mentre es prenen una copa de vi. El taller de perfum, per crear el propi perfum, classes de ioga, senderisme...
Lloguem bicicletes, també això és interessantíssim perquè
per l'entorn
ajuda a fer família
sí, o
parella i sortir tranquil·lament i descobrir l'entorn. A més són elèctriques, o sigui que com tot, sostenible.
I banys de bosc,
bany
també.
De bosc,
fantàstic, això del bany de bosc. A més, això de les que més es fascinen de totes. Són activitats, evidentment, pensades per tota la família, en aquest cas, perquè Mas Salagrós està enfocada de cara a tota la família, no?
Així és.
De fet, està enfocat per tota la família, cert, però sobretot en aquests períodes més vacacionals.
Ho heu de provar, ho heu de mirar, i per mirar-ho teniu la web. massalagros.com. Allà trobareu tota la informació d'aquesta filosofia slow i tot això que ens està dit i aquestes activitats que proposen a Mas Salagrós de cara a la Setmana Santa, aquí, al costat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs, Mariona, Reinald, moltes gràcies.
A vosaltres.
Us hi esperem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes, te vas?
Avui que és el dia de la dona, pensem, en aquest cas focalitzarem en una qüestió, i això ho compartirem amb la Marta González, focalitzarem en una situació conforme a la formació femenina, la formació, en aquest cas, com la tecnologia pot ajudar a les dones a una molt bona formació, a adquirir competències, no? A ser competent. Possiblement pensem en això perquè el futur passa per aquí. El futur, perdó, perdoneu. Estos son pensamientos de viejuno ya. No es el futur, és el presente. O sigui, estem pensant en això, no? Marta González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, José Miguel. Buenos días a todos y feliz Día de la Mujer. Que hoy es el Día de la Mujer, pero también hoy iniciamos la semana del aprendizaje mediante dispositivos móviles.
Correcto. ¿Y cómo puede ayudar la tecnología a la formación en este caso de las chicas?
Mira, yo empecé en el año 2000 dando docencia a través de la Universidad de Barcelona con el IL3, que era un instituto que crearon para formar a personas de distinto sexo. Siempre tengo que decir que las mujeres han sido más numerosas que los hombres, porque, bueno, pues las mujeres tienen mucho interés, ¿no?, en formarse, porque nos llevamos un atraso grande y hay que ponerse al día. Entonces eso les ha dado, pues eso, esa formación les ha dado el empoderamiento, les da que estén formadas, que tengan criterio propio, que sean más cultas, más interesantes e inteligentes, ¿no? Entonces, siempre ha habido más del 50%, 54%, el 60% de mujeres con respecto a los hombres. Es verdad que en el ámbito tecnológico es diferente. Las humanidades están copadas, entre comillas, por las mujeres, la tecnología menos. Es más, menos atractiva. Tampoco vamos a forzar a la gente a que haga
algo que no le gusta, porque es que parece que porque seamos mujeres tenemos que hacer algo que no estamos... No, si no nos gusta, no nos gusta.
No, ojalá todo el mundo pensara como tú. A mí ya me gustaría, porque a veces cuando se reservan esas cuotas... En universidades, en materias, como decías tú, de tecnológicas para chicas, es una parece que se esté forzando, ¿no? Y digo, tampoco obliga a nadie a nada, ¿no?
José Miguel, yo estoy dando clase. Yo doy la parte de humanidades en carreras de ingenierías náuticas. Y tengo muchos más chicos que chicas. Pero porque no les gusta. Es que es normal. ¿Tú vas a forzar a tu hijo a hacer algo que no le guste? No, tiene que estudiar lo que le guste. Y punto.
Bueno, eso sería lo adecuado, eso sería lo adecuado, sí, sí.
Claro, lo que pasa es que forzado, porque no, es que me parece fatal. Yo no estoy nada de acuerdo, estoy de acuerdo en que la gente haga libremente, escoja libremente lo que quiere ser en la vida o en lo que se quiere formar. Luego ya la evolución de la vida va por otros derroteros que muchas veces pues cambiamos, porque cuánta gente ha estudiado pues a lo mejor derecho, es licenciada en derecho, y resulta que luego se dedica a la comunicación. ¿No? Por ejemplo.
Pero no deja de ser curioso, Marta, el ver cómo en algunas especialidades están claramente inclinadas o escogidas por las chicas y otras especialidades claramente inclinadas hacia los chicos. No deja de ser curioso, ¿no? O sea, dentro de esta libertad de poder escoger, no dejo de preguntarme el por qué ellas, en algunas, no en todas, evidentemente, ¿eh? En algunas especialidades concretas, hablabas de las humanidades, son más de gusto femenino y otras más de gusto masculino. Es curioso esto, ¿no?
Mira, yo tengo los dos, porque tengo los másteres, yo doy másteres en comunicación y tengo masivamente mujeres, chicas, y luego tengo las ingenierías, que son masivamente hombres.
¿Y tú crees que hay una presión social detrás de todo esto?
No, es que no es atractivo, no es atractivo, y además es que, te ves una cosa, el cerebro femenino y el cerebro masculino es diferente. Entonces, muchas veces a uno... O quizá pues lo que ve en casa, ¿no? Porque a lo mejor, pues mira, yo tengo unos amigos que tienen su hija, es ingeniera. Y en cambio el hijo pues hizo humanidades.
Sí, sí, ¿sabes? Bueno, cuando hablamos de una generalidad hablamos de eso, de una generalidad, no de una particularidad. Esto no significa que no haya mujeres ingenieras, claro, evidentemente. Sí, sí.
No significa, y además no significa que a todo el mundo le guste la ingeniería o no le guste
la claro,
ingeniería.
Claro, sí, sí, pero hablamos de una... De...
Pues las matemáticas,
exacto,
¿no?
Sí, sí, bueno, correcto, sí, entiendo.
Es que cada uno tiene a sus hijos... Pues a lo mejor pues por una cuestión cultural o cuestión de valores de casa, porque muchas veces es lo que uno vive en casa. Pero a mí nunca me forzaron a hacer lo que yo no quisiera en mi casa, por ejemplo. Y yo estudié lo que yo quise y he estudiado lo que he querido. Y a mí me gusta la parte de humanidades, pero porque me gusta más. Y las matemáticas me encantan, ¿eh? Porque además yo me encantan las matemáticas y hago muchas cosas de matemáticas. Pero me gusta, para formarme ha sido como me ha gustado más y para mi profesión me ha gustado más la parte de humanidades. Entonces, bueno, pues hoy se empieza a celebrar la semana esta que comentábamos, aparte del día 8 del Día de la Mujer. Y bueno, se estima que, fíjate, en la actualidad se estima que de los 7.000 millones de personas que habitan este planeta, más o menos, 6.000 tienen acceso a un móvil inteligente, una tableta o un ordenador portátil. Hombre, yo creo que son muchas, 6.000 millones son muchos. Yo creo que hay un poquito menos.
Yo también lo creo, pero bueno, sí.
Estas son las cifras que te dan pues desde el INE hasta la ONU, hasta la UNESCO, distintas fuentes en las que yo me he basado, ¿no? Entonces, bueno, estos dispositivos que ya en el año 2005 ya había enseñanza así, porque si nos remontamos incluso más atrás, en la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, se creó en el año 72. Y la UOC, que es la Universidad de
Huberta de Cataluña, sí. Sí,
sí, pues se creó en el 94. O sea, que fíjate si llevamos años haciendo formación en online.
Marta, lo tenemos que dejar aquí, te deseo...
Hay una cosa nada más que quiero decir.
Te tengo que cortar, vale. Porque es que no tengo nada más, lo
pues
siento.
Nada.
Un besito,
bueno,
Marta.
Un beso.
Hasta luego,
adiós.
Y ahora continúa explicando todo el que te interesa, Mediodía COPE, a Pilar García Muñiz.